Abans d'acabar la tertúlia, si algú li vol fer una pregunta a Josep Antoni Duran i Lleida, que ja seu en aquest estudi en aquests moments, bon dia, senyor Duran.
Sí, jo li vull fer una.
Doncs, abans de marxar de la tertúlia, la pregunta de la Pilar Rahola. Pilar.
Acceptaràs anar a la Nòria?
Acceptaré anar a la Nòria.
Bona aquesta per començar.
Estem a RAC1.
Oh, però com que tenim la gran polèmica per l'Artur Mas, jo t'ho pregunto.
No ho sé, el dia que m'ho pregunto.
És que la Nòria no s'hi va, s'hi puja.
S'hi puja.
Jo sempre m'he fet molta por, com que soc de poble, el meu poble no hi venia caballitos, sinó que aquests van per terra, imagina la de la Nòria.
Tu no tens por ni a tu mateix.
Sí, tinc por a mi mateix.
Una altra frase. Va veure...
El dia que em convidin, en parlem.
Va veure, senyor Duran, l'entrevista a la Nòria de l'Artur Mas?
No, sé que li va anar bé, però no la vaig veure, no.
Li sembla encertat anar a aquest tipus de programa o no?
Jo crec que és una decisió de cadascú i, per tant, si ell va... Vaig parlar-ne amb ell i va considerar que era una manera tan digna com qualsevol altra d'arribar a un públic determinat i, per tant, ell va optar per anar a aquesta entrevista i jo crec que no hi ha res objecte.
Val, li torno a fer la pregunta a la Pilar Rahola, que ha esquivat molt hàbilment. Si li oferissin, hi aniria?
Si m'ho feissin, llavors em pensaré.
Ara truco al Jordi.
Però, senyor Duran, el cos que li demana, anar-hi o no anar-hi? El cos que li demana.
Tractaran
molt bé. El cos no s'aixeca pensant si em demana...
Va recitar Baudelaire en català.
No li preguntaré què li demana el cos.
Això no podria fer-ho, jo. Això no podria fer-ho. És una francesada en aquest sentit. I jo no podria imitar-la, per tant, em guanyaria de llarg.
Ho faries molt bé.
Però tampoc es tracta de competir amb l'Artur, i menys en aquests moments, que anem tots a la una i amb totes les bones intencions.
Ara estaven debatint sobre si s'han de mantenir les ofrenes a l'estàtua, al monument de Rafael Casanova. Què n'opina? S'han de continuar mantenint o com s'han de fer?
Jo crec que sí. Mentre hi hagi entitats, institucions, persones que vulguin fer l'ofrena, s'han de mantenir les ofrenes. Com s'ha d'organitzar? És evident que aquest any hi ha hagut algun canvi. Alguna senyora, no sé si m'escolta, va dir, escolti'm, dilluns facis portaveu meu a la ràdio de que això no hi ha dret, que hagin canviat d'aquesta manera, etc etc. Bé, jo crec que hi ha segurament un punt intermig entre com es feia abans i com es fa ara, no? Per tant, és qüestió de tècnicament organitzar-ho d'una manera diferent per evitar allò que succeïa any darrere any, de que el jublet i l'anècdota era el més important i que, certament, doncs, desdibujava la festa, perquè és una festa, i entre el que ha succeït aquest any, que moltes persones no s'hi han pogut arribar, començant per una filla meva que va arribar tard i anava amb el seu nòvio i amb alguna altra amiga i no van poder ni apropar-se al monument, i continuant per tantes altres que jo no conec, però que segur que tampoc no han tingut l'oportunitat, no? Per tant, busquem un punt intermig que pugui fer efectible les dues coses, la serenitat a l'hora de l'ofrena, però al mateix temps la llibertat del ciutadà d'apropar-se al monument.
Josep Antoni Duran i Lleida, avui aquí al Monarracú, com abans hi han estat, la Pilar Rahola, el Màrius Carol, el Vicenç Villatori i el Toni Bolany. Els espero dos quatre dilluns que ve, senyors.
Aquí estaré, bon dia.
Fins ara. Ara tornem de seguida amb Josep Antoni Duran i Lleida.
El perquè de tot plegat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
21 minuts i les 10. Això va dir que s'ha tallat els túnels de Vallvidrera per un accident dins del túnel al sentit Barcelona. Això és el que ens diu un oient. Alerta Miquel Puigol, que està fent en aquests moments de notari del que està passant en aquests moments en aquests túnels que enllacen el que és el Vallès amb la ciutat de Barcelona. Aquest matí explicaven que el govern espanyol ultima l'increment de l'IRPF per rendes superiors a 150.000 euros, ho llegim tant a l'ABC com al Mundo. El nou tram tributaria el 45 o el 46%, el que suposaria un increment de fins a 3 punts per parlar d'aquest tema i d'altres, com per exemple unes declaracions que ha fet Celestino Corbacho, el ministre de Treball, fa uns moments als matins de TV3. En parlàvem amb el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida. Senyor Duran, repeteixo que moltes gràcies per estar amb nosaltres. Què li semblen aquestes informacions de l'augment d'aquest nou tram tributari per les rendes superiors a 150.000 euros?
Bé, jo no faré cap comentari sobre tema fiscal fins que realment el govern presenti una proposta. Jo crec que és vergonyós que el govern es dediqui a filtrar les propostes possibles per tal d'intentar explorar quina és la reacció de la ciutadania. Ho és especialment en moments de crisi econòmica. Aquest estiu han tornat a reiterar a través del ministre Blanco, després desmentit per la vicepresidenta econòmica, i ara hi tornem a ser-hi. Per tant, quan vulguin presentar una proposta, que ho facin d'una forma seriosa i no a través de filtracions als mitjans de comunicació. Em sembla, a més, que el govern fa una dialèctica absurda entre els rics i els pobres. És a dir, si es creu realment el govern que a través de l'IRPF es pot recaptar diners dels més poderosos d'aquest país, s'està equivocant. No dic que sigui ric aquell que guanyi més de 150.000 euros a l'any, però és evident que hi ha rentes molt més importants que no pas aquestes. Aquestes, al cap i a fi, hi ha molt professional liberal que arriba a aquestes quantitats. Ja sé que hi ha molta gent que diuen que dirà aquest bèstia si no cobro ni la meitat de la meitat de la meitat de la meitat, però insisteixo, hi ha moltes capes de classes mitges que poden veure's afectats per aquesta mesura, i en canvi els rics de debò queden completament al marge de la mateixa.
Si això li sumem el tram català de l'IRPF i els catalans, mare de Déu.
Bueno, això és una altra consideració afegida que també pot tenir-se en compte.
Va, escolti, anem a parlar de la campanya electoral, que de fet ja fa mesos que ha començat, però que ara encara més força, no? Ahir el president Montilla va dir en declaracions a la SER que no pactarà amb qui vulgui agafar camins inadequats, en referències que Republicana de Catalunya, que posa com a condició, recordem, per el pacte, la celebració d'un referèndum per la independència. Avui Celestino Corbacho a TV3 ha dit això.
No m'importaria que Convergència i Unió estigués en un govern amb nosaltres, però lògicament governant el Partit Socialista i en José Montilla de president.
Què li sembla?
Bé, jo, la veritat és que jo penso que els ciutadans no esperen de nosaltres aquest debat de que jo ara contesti el Corbacho. Vull dir, mira, nosaltres hem guanyat dues vegades les eleccions, ja se sap que no hem governat. En la darrera de les ocasions vam oferir un pacte als socialistes. Lògicament que havia de ser president era l'Artur Mas, perquè és qui tenia més vots i més escons, i ja ho varen fer en el seu dia i els socialistes varen rebutjar. Jo no vull parlar de futur. La nostra aspiració és tenir un suport el més ampli possible. Aquest país està molt esfonsat, està esfonsat econòmicament. Aquí hi ha una crisi de valors molt important. Nosaltres som un país petit, un país sense estat, que necessita molt més que altres societats uns valors forts, i això ho tenim molt i molt i molt i molt esfonsat, i aquest és un país que al mateix temps està en una crisi nacional. Per tant, el que necessita és un govern fort, cohesionat. Quants menys dependències d'altres partits, millor. Per tant, si Convergència i Unió pogués governar en solitari, aquest país l'aniria molt millor. Aquest és el nostre objectiu. Tal vegada no hi arribem, tal vegada ens quedem curts, però ho hem d'intentar-ho. I amb això invertirem amb tota la humilitat tots els nostres recursos i totes les nostres energies d'aquí el 28 de novembre.
Parlaven ahir, efectivament, de salvar el país de la crisi econòmica que hi ha en aquests moments, o intentar-lo fer-lo sortir, i un segon és la idea de l'aposta clara de Convergència i Unió pel concert econòmic. Avui, Corbacho deia això.
Perquè el concert econòmic sigui possible, vostè ha de canviar la Constitució. Com ho farà per canviar-la? I en qui ho farà per canviar-la? No sigui que ara el senyor Artur Mas, que diu que es posa en el mateix lloc el PP i el Partit Socialista, i després estigui pensant que aquest canvi solament poden venir per la mà dels socialistes.
Aviam, com es canviarà això?
Bé, primera, jo parlo de la nostra proposta. És evident que no hem resolt el dèficit fiscal d'aquest país. És evident que és vergonyós en tenir en quant, no només sense efectes, sinó en tenir en quant, no hi ha casa equiparable a Europa. És evident, a partir d'aquesta constatació, de que a Catalunya hi ha una majoria social molt important que coincideix amb el que jo acabo de dir. És evident, en conseqüència també, de que a partir que hi ha aquesta majoria social, vol dir que des de Catalunya es pot plantejar, sense que hi hagi cap ruptura a la societat, una vegada per totes, resoldre el problema del dèficit fiscal. L'Artur Mas diu, d'això que jo en dic, a Catalunya, perdó, al País Basc se'n diu concert, a Navarra se'n diu acuerdo foral. Busquem-li un nom, busquem una fórmula genuïna per Catalunya. Això no necessita cap canvi constitucional. El problema de fons no és canviar la Constitució, que no la pretenem canviar per aquest objectiu. El problema de fons és si el senyor Corbacho està disposat, cosa que no ha fet al llarg d'aquesta legislatura, ni tan sols per defensar i per subscriure les paraules del president Montilla sobre la sentència del Tribunal Constitucional, és si el senyor Corbacho i els socialistes catalans estan disposats a defensar a Madrid, igual que els socialistes bascos defensen un model de finançament genuí per Catalunya com el tenen els bascos. Aquest és el problema. I això és extensible també als diputats del Partit Popular. Per tant, la crida política de Convergència i Unió és: escolti'm, això no ens en sortirem fins que tots els diputats catalans facin el mateix. Per tant, jo demano als socialistes catalans, com feia ahir l'Artur Mas, i demano als populars catalans que se sumin amb la resta de forces polítiques per tal d'obtenir un genuí, no cal que sigui exactament el concert del País Basc ni el de Navarra, però una fórmula genuïna, i un objectiu no sigui altre que superar el dèficit fiscal.
Ja s'ha dit que per aquesta pròxima legislatura, si guanya Convergència i Unió, aquests seran els dos grans objectius econòmics que té, i que en aquest cas, en cap cas, es planteja un referèndum per la independència en aquesta pròxima legislatura. Però mentre això hi ha, això és les normes d'ús del que pot passar els pròxims 4 anys, Felip Puig, al Fossar de les Moreres, va dir que el dilema pels propers anys és independència o decadència. Dic això perquè, miri, enllaçant amb el... No sé si he llegit, li he dit aquest matí. Això li preguntaré què li ha semblat al Ninor del Batllori avui, que es veu un dibuix a La Vanguardia, Artur Mas, que diu que nos definamos, de acuerdo, no somos ni independentistas, ni federalistas, ni autonomistas. I a l'última vinyeta diu, sino todo lo contrario.
Sí, sí, l'he llegida.
No té la sensació.
Sí, això és l'editorial, sí, amb tot el respecte als editorialistes i al bitllet del director, però la tireta del Batllori
no?
És l'editorial. Totes les tiretes del Batllori m'agraden, vagin bé o no vagin bé, el que un pugui tenir com a pretensió mediàtica aquell dia en nom de la formació política que representa, no? Bé, Felip Puig va dir aquestes paraules al Fossar de les Moreres. Ahir vàrem aprovar un programa i en el programa no hi són les paraules del Felip Puig. Per tant, un s'ha d'atendre al que diu el programa. I és més, ho vaig dir-ho ahir, ho he repetit, ho havia dit, perdó, dies abans, en la carta web. Hem de ser molt conscients de que moltes vegades les eleccions no les guanya l'adversari, les perd un mateix. Per tant, hem de ser molt curosos a l'hora de projectar la nostra opinió i la nostra posició. I des d'aquest punt de vista, qui s'ha d'escoltar la gent és l'Artur Mas. I hem de parlar poc. I els que hàgim de parlar ho hem de fer de manera concertada amb l'Artur Mas. I en qualsevol cas, el guió, reitero, és el programa aprovat ahir. Si volem guanyar les eleccions, el guió és el programa aprovat ahir. Si no les volem guanyar, es poden fer altres tipus de declaracions. Per tant, a partir d'ahir sabem el que hem de dir, sabem quin programa, quins objectius, i no tenim altra cosa a dir que el que hi varen aprovar els consellers nacionals de Convergència i d'Unió.
Per tant, tant Felip Puig com en el seu dia, la setmana passada, Ramon Tremosa, han comès un error?
Miri, jo no estic per buscar titulars respecte a Tremoses i d'altres persones que també la setmana passada varen parlar i que al meu judici tampoc ho varen fer correctament.
Per exemple?
No ve el cas, és igual. L'important és la conclusió que li deia abans. L'important és que, reitero, parlar el menys possible. Que parli l'Artur Mas, que és el candidat. Les persones que parlem, que ho fem concertadament amb ell. I, en tot cas, la fulla de ruta nostra és el programa electoral.
Li va agradar... Quan parlava del tema del Ramon Tremosa, vostè ja ho ha dit, que era un outsider, no? És a dir, què es referia quan parlava d'outsider?
Jo he dit outsiders en plural. Si el senyor Ramon Tremosa és una persona, és un singular. Per tant, parlo metafòricament de que persones que no estan en el dia doncs no puguin fer declaracions que destorbin, òbviament, l'orientació d'una campanya electoral.
Ah, jo sé per què ho diu, per l'alcalde de Sant Cugat.
Tampoc crec que sigui convenient que la gent vagi aixecant el dit per dir jo estic a disposició. Tots estem a disposició de qui és el dirigent del govern. No cal anar explicant, perquè si demà pot sortir legítimament el senyor Puig, pot sortir legítimament el senyor Oriol Pujol, pot sortir legítimament una altra persona d'Unió i dir, escolti'm, jo estic a disposició de ser conseller. Escolti'm, el govern, ara no n'hem de parlar. Ara el que hem de fer és intentar trobar el suport de la ciutadania. Intentar explicar el perquè, allò que deia abans, de la crisi econòmica. Què ha dit aquest govern respecte a la reforma laboral? Ha sortit alguna proposta concreta del govern de la Generalitat respecte a la reforma laboral? Ha aixecat la veu algun conseller del govern tripartit pel fet de que la setmana passada el Congrés de Diputats exclogui d'aquests 426 euros que es paguen aquells que no tenen prestació d'atur perquè se'ls ha caducat, que es margin els autònoms? Quan aquest és un país i, per tant, el seu govern els hauria de representar i defensar, que té més de 500.000 de treballadors autònoms, que són moltes famílies que pengen d'aquest tipus d'economia, això és el que ens preocupa a nosaltres. Ha dit alguna cosa aquest govern respecte a que encara a hores d'ara no hi hagi fluïdesa de crèdit, que no arribi el crèdit al ciutadà, a l'empresa, a la família? Això és el que nosaltres hem d'intentar resoldre. D'intentar traslladar confiança als mercats. És molt fotut per un país que no puguis col·locar en els mercats internacionals ni un euro de deute com li està succeint a la Generalitat de Catalunya. Perquè no té crèdit, Convergència i Unió té crèdit. Nosaltres hem demostrat capacitat de gestió. I tothom sap, no a Catalunya, sinó a l'Estat espanyol, que si hi ha alguna força política realment ha presenta propostes per sortir de la crisi, aquesta és Convergència i Unió. Per tant...
Perdó. De que ahir Artur Mas deia, per exemple, no, és que quan, si finalment Convergència i Unió entre el govern de la Generalitat, ens trobarem amb una caixa forta, permeti'm, amb teranyines, com dirien els dibuixos animals.
Vaig dir-ho jo. Ell va fingir, jo vaig dir sense un euro, ell va fingir i en factura sense pagar.
És a dir, que el panorama és terrible.
Evidentment, per tant, no hem d'enganyar la ciutadania. Escolti'm, no ens en sortirem sense sacrificis. Evidentment, nosaltres haurem de fer una gran retallada de despesa. I haurem d'anar, per tant, clarament a marcar l'austeritat en l'acció, en la gestió i en la composició del propi govern i del que se'n deriva del govern. Però fins i tot amb això hi haurà un any, dos anys de sacrificis en aquest país i no podrem fer tot allò que és necessari. No es podrà fer.
Un
però anirem
fent.
Sí, evidentment. Però podrem fer, anirem tirant i ens en sortirem, perquè aquest país se'n pot sortir. Només cal que el govern permeti que s'alliberen les energies que hi ha a la ciutadania d'aquest país, al món emprenedor, a les entitats. Aquest és un govern massa intervencionista. Tothom sap, en el món pagès, en altre món industrial, que qualsevol pas necessita 33.333 intervencions del govern. Doncs bé, hem d'intentar alliberar les energies i que sigui molt més fàcil. Per tant, ens en sortirem, però no sense dificultats. I el que no digui el contrari està enganyant la ciutadania.
El dia 29 hi ha convocada una vaga general. I està a favor, senyor Duran?
No, jo no he estat mai a favor d'una vaga general. Defenso el dret legítim dels sindicats de fer una vaga general. Tenen raó els sindicats en dir que ells defensen una tesi contra el president del govern, en el sentit de que el president del govern avui practica una política contrària a la que ha practicat i ha defensat els darrers temps. Això és cert. El que passa és que el que està fent en aquests moments ho fa per la situació crítica i perquè se li obliga per part dels mercats i per part dels organismes internacionals, començant per la Unió Europea. Tant no estic a favor de les vagues generals, jo crec que es pot protestar, i el dret legítim a protestar, els sindicats poden fer-ho, però no sé, potser hi ha també altres maneres de protestar, també es pot protestar treballant una mica més, perquè tots hem de ser conscients que aquest país s'està empobrint. Escolta, hem baixat 9 punts en el rànquing de competitivitat. Estem a l'alçada de Puerto Rico i per sobre de Barbados. 9 punts amb els socialistes els darrers temps en quant a la competitivitat del nostre país, de la nostra economia. I això és greu. Per tant,
permeti'm, és que arran d'això comentava, ha vist aquesta notícia que publica El Mundo, de que la presidenta de la Comunitat de Madrid última treure els sindicats 2.000 alliberats. I això permetria estalviar el govern de Madrid 70 milions d'euros, que és el que costen a l'any els seus substituts.
No he vist la notícia i no conec, per tant, l'abast de la mateixa en el sentit. Ja entenc perfectament el que vol dir, però no sé quants alliberats hi ha, els que corresponen o corresponen, aquí entraríem en anàlisi de tot el que fa referència al món sindical. Entraríem en un altre debat que en aquest moment jo crec més oportú que parlem de, per mi, el curt que s'ha quedat la reforma laboral, que parlem de com hem d'intentar en el futur modificar les prestacions d'atur, que parlem, abans deia, no?, la necessitat de reduir el dèficit fiscal. Hi havia un article a La Vanguardia l'altre dia, no recordo de qui, en Castells, no sé si en Castells, no Castells Conseller,
no,
sinó Castells, sí. Manuel Castells, exactament. I clar, què està passant? Per què molta gent en aquest país, perdonin l'expressió, està cabrejada? Per què aquesta gent moltes vegades se la qualifica d'independentista quan no ho és? Perquè hi ha una corrent de fons que té molt en compte de que aquí hi ha certes coses bàsiques en les quals no se'ns resol i se'ns pren el pèl, que per decidir un vol Barcelona-Singapur doncs ho ha de decidir Madrid i no es pot decidir Catalunya, i que doncs aquí hi ha gent, com Andalusia també, que fa molts esforços per aixecar la persiana, tancar l'última hora, intentar que entri un duro al calaix, i tenim encara un PER que és un sistema de subvencions que no és prou correcte. Tot això s'ha de revisar. Aquest no és un país, una societat que pugui continuar.
I el PER que va muntar...
Més igual. És a dir, jo l'únic que vaig dir, torno a repetir, és que amb serenitat hem de reflexionar al voltant d'aquestes qüestions. Si s'enfaden els sindicats andalusos, si s'enfaden els partits andalusos, el PP i el PSOE, perquè cap dels dos ha estat incapaç de fer una revisió, jo no dic que la gent que no tingui feina no ha decidit cobrar una prestació. No ho he dit en cap moment. Ni arreu de l'Estat ni Andalusia. Si em pregunto per què un jornaler a la Segarra o a les Garrigues no pot tenir el mateix que pot tenir un altre indret de l'Estat, sí que m'ho pregunto, però no tinc intenció de traure el pèr a tothom, simplement veiem què passa amb això, si es pot continuar amb aquesta filosofia, veiem de què han servit aquests recursos, si realment han millorat la situació d'aquelles persones en aquell país o continuen igual, veiem si hi ha frau, etc, etc. I qui diu frau en aquest subsidi del pèr específic pel món rural, també dic frau en el més ampli, per tant, en el que fa referència a la prestació d'atur. Tot això s'ha de corregir.
Escolti, m'acabaré de seguida, però m'agradaria canviar. Hem estat parlant molt dels socialistes. però no hem parlat del PP, i el PP, el Partit Popular, no sé si escoltar les declaracions que avui passaven d'Esteban González Pons, no, del vicesecretari del Partit Popular. Ara buscarem aquestes declaracions parlant de la Diada Nacional de Catalunya. Bueno, sabeu que Alberto Fernández Díaz, ja ho sap vostè, que ha demanat a la Fiscalia que investigui la crema de la fotografia del rei i d'una bandera espanyola. En té alguna cosa a dir sobre el tema?
Jo crec que ni el rei ni la bandera espanyola li fa cap favor la investigació que vol promoure el senyor Alberto Fernández Díaz. Són incidents que en un món lliure doncs, passen, succeeixen. Als Estats Units, que és el paradigma de la llibertat, tot i que, òbviament, hi ha altres països més lliures que els Estats Units, doncs es pot cremar la bandera i no passa res. Per tant, a mi em sembla un error que hi hagi aquesta posició per part del Partit Popular.
Escolta el que deia González Pons ahir.
Una buena parte de la diada, al menos la parte política de la diada, se ha convertido en una fiesta del independentismo e incluso del imperialismo catalán. Y eso ni es Cataluña ni son los catalanes.
Bé, si no conegués la persona, podria dir allò de que la ignorància és molt atrevida, no? Però el conec, per tant, no és ignorant. A més, ell és valencià, el qual es nota en la segona part de l'afirmació de l'imperialisme. Jo crec que hi ha un problema de fons, que és el gran problema d'Espanya i és el gran problema de Catalunya. El problema d'Espanya no és el País Basc, ho he dit sempre, fa molts anys. Per ells, els bascos, si no fos el tema d'ETA, escolta'm, l'Atlètic, els xicarrones del Norte, els bascos han estat sempre en el sistema econòmic, financer, espanyol, no hi ha cap problema. Per què? Perquè la llengua i la cultura, doncs, és, i amb tot el respecte, representa el que representa. Un país que l'endecari ha hagut que aprendre l'euskera abans de ser l'endecari i nacionalista, vol dir que la llengua no és el tret identitari d'aquell país, no? El nostre és la llengua, és la cultura. I això no s'entén i s'accepta per part de Castella, per part de la llengua castellana, no? I en aquest cas, per tant, no és ignorància, sinó és pura i simplement saber que la resta de l'Estat, doncs, cada cop que fan foc amb aquest tema, guanyen vots, i per tant és intentar abundar en aquest terreny.
Escolti'm, permeti'm que acabi amb una reflexió de tipus personal amb vostè. Convergència i Unió guanya les eleccions al Parlament de Catalunya el pròxim mes de novembre. Quin és el futur polític de Josep Antoni Duran i Lleida?
Bé, jo sóc el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats.
Sí, quedaran dos anys, el que vulgui, però té previst ja acabar la seva etapa a Madrid en els pròxims mesos, els pròxims anys?
No, jo no tinc previst acabar la meva etapa política a Madrid. Crec que caldrà continuar defensant Catalunya a Madrid, no? Per tant, jo estic allà i, de moment, no m'he plantejat altra cosa. Ara, en el meu cap, no hi ha res més que intentar ajudar a portar el meu granet de sorra, per petit que pugui ser, a guanyar les properes eleccions. Crec, ho deia ahir als militants, miri, jo com militant d'Unió, per tant, de Convergència i Unió, doncs desitjo que guanyi Convergència i Unió aquestes eleccions. Però aquest és un desig legítim, tan legítim com pot tenir el militant socialista, el del PP, de la Iniciativa, el d'Esquerra, el que sigui. Ara, com a persona que estime aquest país, ja sap que jo sóc de la Franja, he vingut aquí, m'he criat políticament aquí, tinc les filles nascudes i criades aquí, que estima aquest país i que estima i vol i desitja que els fills i els fills de les meves filles troben un país millor, jo crec que li convé a Catalunya que torni a tenir un govern fort, cohesionat, sòlid, seriós, que torni a fer respecte a aquest país, i això passa per Convergència. No, aquesta és la meva preocupació, no en tinc d'altra en aquest moment.
Estem fora de temps, però no em puc escapar sense fer una pregunta que m'estan fent aquesta última setmana, que evidentment ni es canviarà ni tampoc s'ha de canviar, però coincidirà, vostè com a gran culer que és, aquestes eleccions amb un cap de setmana del gran partit de cada temporada, que és el Barça-Madrid. Dues preguntes en una. Què li sembla la data? I la segona, hi ha un nom propi que vostè com a culer coneix molt, que és el de Joan Laporta, que tindrà un protagonisme preelectoral i electoral, i que de fet ja l'està tenint. Com veu aquesta atomització del vot independentista amb Joan Laporta al capdavant i la data electoral?
La data electoral jo no li veig cap mena d'inconvenient. no sé si jugaran dissabte o diumenge.
Jo crec que dissabte.
Vaig preguntar al president i ja sap que en aquest moment no manen els clubs, manen les televisions o determinades televisions en particular. Però jo també, com vostè, penso que jugarà dissabte. Respecte a Laporta, bé, en la mesura que ja no és president del Barça i en aquest moment ja és un home amb activitat política, crec que amb el dret de poder opinar, no? No sobre ell, sinó sobre aquests moviments independentistes. Miri, abans en parlava, no? El que el país necessita és un govern fort, cohesionat. Convergència i Unió portem 32 anys, som dos partits diferents. Clar que ens hem barallat alguna vegada, perquè som diferents, però sempre hem anat plegats. I aquí, abans de començar, ni s'entenen. Per tant, com poden ser capaços d'oferir una alternativa sèria al país si ells mateixos no són capaços d'entendre'ns i cada setmana canvien de criteri de posició? El que el país necessita, reitero, és algú que des del catalanisme polític sigui capaç de vertebrar un govern fort, cohesionat, que pugui plantar cara, que pugui fer respectar el país i que el pugui fer avançar. I això, ho sento molt, passa per Convergència i Unió. Governs forts podrien passar també pel voltant del Partit Socialista, però amb les mans lliures i fort només passa per Convergència i Unió.
Creu en una possibilitat d'una sociovergència o no? Perquè, escolti, ara començarem amb la política de pactes, eh?
Sí, sí, però escolta, nosaltres, ho he dit abans, el nostre desig i la nostra feina van caminada a intentar, per aquestes raons que reitero, de que el país necessita més que mai un govern fort, cohesionat, que no hi hagi. Tenim l'experiència de 7 anys. 3 partits, tots 3 volen dir coses diferents. Això ha obstaculitzat prendre decisions. No, ara és l'hora d'un govern fort que s'entenguin i Convergència i Unió s'entén i, per tant, que prenguin les decisions que cal prendre per avançar nacionalment i econòmicament i socialment i, sobretot, econòmic i socialment en primer terme.
Senyor Durán, fins aviat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest
dia. Gràcies a vostès, moltes gràcies.
Són les 10:02. Minuts.